Recorda, llom de bou d'Irlanda per 13,95 euros al quilo. Ràdio Estel. Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Bona tarda i benvinguts al Plusvàlua. Queden poques setmanes per les eleccions d'Europa, del Parlament Europeu, serà el 25 de maig, i avui al Plusvàlua volem dedicar una estona en la nostra tertúlia a parlar de l'actuació dels lobbies a la Unió Europea, perquè precisament aquests anomenats lobbies són els que faciliten o dificulten que algunes polítiques tirin endavant. En parlarem a la nostra tertúlia, amb els nostres contertulians d'avui, el senyor Emili Pons, expert en educació i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el senyor Robert Plana, consultor, i el senyor Ramon Vallès, economista. Però abans parlarem d'un tema social, un tema que ens toca de ben a prop amb aquesta crisi que encara arrosseguem, i és l'acollida de menors en risc i la conveniència de polítiques preventives. En parlarem amb Maria Josep Atienza Guerrero, exdiputada al Congrés de Diputats. Comencem, doncs? Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, ens recorda avui a l'editorial del Plusvàlua que un dels col·lectius més devalguts de la nostra societat és, sense cap mena de dubte, el dels infants en situació familiar de pobresa i d'exclusió social. Per tant, la protecció de la infància en situació de risc requereix una curada atenció per part de l'administració pública envers aquest grup social desemparat i certament vulnerable. Conseqüentment, el sistema de protecció a la infància en situació d'alt risc social ha de ser una de les prioritats de l'administració pública catalana. Així ho ha manifestat recentment precisament el síndic de Greuges de Catalunya i ha afirmat que aquesta problemàtica figura entre les principals inquietuds de la sindicatura. Com no podria ser d'una altra manera, aquesta problemàtica és, doncs, una preocupació clau en les administracions catalanes. I ja ho és des del 1980, a partir del qual es van formar les primeres transferències sobre la protecció social a la infància. S'han anat creant des d'aleshores una xarxa de serveis socials que abasta tot el territori i que treballa sobre el doble aspecte de l'atenció residencial i l'atenció familiar. Aquestes actuacions han estat fonamentals per pal·liar els estralls en bona part derivats de la conjuntura actual que tenim i que forja cada dia majors desigualtats. Actualment, el marasme econòmic dels darrers anys ha comportat un empitjorament de la situació de risc en menors desemparats. Per tant, i especialment en els moments actuals, és fonamental la detecció d'aquestes situacions de risc, tant per al tractament negligent dels infants com per als maltractaments, la mendicitat i tantes altres penoses circumstàncies. Si bé és molt lloable la tasca que s'està fent enmig de les dificultats actuals i més amb els recursos que tenim sobre la tutela dels infants, sobre l'atenció social a aquest col·lectiu de risc i en especial sobre els treballs d'equips d'atenció a la infància i l'adolescència. Tot i així, cal també treballar en la prevenció, ja que la prevenció és la millor forma de lluita contra el risc social que assetja la infància. Avui hem convidat per parlar d'aquest tema, de l'acollida de menors en risc i la conveniència d'unes polítiques preventives clares, a la senyora Maria Josepa Tienzo Guerrero, exdiputada al Congrés de Diputats, educadora social, i ara estàvem repassant la seva trajectòria una mica. Senyora Maria Josepa Tienzo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Més de, podríem dir, 50 anys treballant en el món social, en el món veïnal, en l'àmbit sanitari, en el món també de joves amb condemnes, mons d'usos i molt tocats també actualment per la crisi.
Així és. Dic 50 anys perquè des de que tinc 70, no em fa res dir-ho, i des de que tenia 24, 23, 25, vull dir, sempre he pensat en que s'havia de fer alguna cosa per canviar aquesta societat que ja fa anys ja es veia cap a on anava, no? I sempre he sentit cridada a fer, vull dir, alguna cosa del meu temps, valorant que el temps és l'únic que no costa res, però costa tot, perquè la gent no dedica temps a res. Vull dir, quan tu dediques el teu temps, que és estar a la família o és estar veient la televisió, i la dedica als demés perquè te criden, perquè tu l'ajudis, la gent diu, és que no tinc temps. És la frase. I això és el que jo he valorat més. Dedicar el temps a la gent que necessita aquest temps meu. I de la paraula, si ha sigut possible que jo l'ajudi, de la paraula i de l'acció, diguéssim, les coses així.
Senyora Maria Josepa Tienzo, hem començat el programa, el nostre tècnic, el Jordi Carretero, ens ha obert el programa amb aquesta peça dels Miserables, de l'obra teatral musical. I jo em pregunto, potser els miserables no són uns quants, sinó que som tots quan alguns pateixen.
Sí, miserables són tots. La part que ens pertoca a cadascú s'ho analitzi, no? Perquè miserable ets quan tens alguna cosa i no el dones. Miserable és quan tu veus que una persona necessita i no dediques el moment aquell que et demana. Ets un miserable quan acapares i col·lecciones coses que no serveixen per res. Ets un miserable quan t'apuntes a la societat consumista i consume i no estàs satisfeta de res. I l'únic que t'agrada, i l'únic que per l'experiència personal que tinc jo, és que la gent, en una cafeteria que reia jo amb un company aquest matí a la cafeteria on vaig a prendre el cafè tot el matí, perquè obro el despatx a les 8 del matí i surto a les 10:30. Perquè la gent està allà i jo no sé per què em miren i m'expliquen la seva vida. Bueno, fem un cafetó i aquesta pobra gent, quan ja veus que parlen d'un problema, tenen un problema molt gros i que no poden anar a un despatx a pagar una consulta perquè no en tenen, perquè ningú els hi ha dit una paraula de que tu vales, de que tantes i tantes experiències. Vull dir, amb la qual jo penso que el temps és el tresor d'avui dia. Avui tenim tot. Avui inclús la gent que no menja pot anar a la cua i tenir arròs i galletes, vull dir que, i croissants i de tot. Tots tenim de tot. Hi ha gent que ho passa molt malament, molt malament. Però la gent no es preocupa de lo que està passant per la seva vida. Per què? Perquè no tenim temps. Entens? Vas allà, tranquil·litza la teva consciència, portes el quilet d'arròs o el paquet de galetes i quedes tan satisfeta. Venen les campanyes de sensibilització de la infància abandonada, d'Àfrica, de tot el món, i ens sentim sensibles, pobres nens, no sé quant, donem a l'almoina o som afiliats a algo i ja quedem tranquils. I el veí del costat, i el veí de l'escala, i el nen que veus que està al carrer i veus que no són hores d'estar al carrer.
Senyora Maria Josepa Tienzo, vostè que ha treballat 30 anys a un centre com és el Zina, que és un centre tancat per joves amb condemnes, què ha après?
Tot. I continuo amb una actitud d'aprenentatge. Perquè si jo penso que ho sé tot, soc un burro, no sé res, perquè cada dia la societat canvia, els delictes canvien, però les persones són les mateixes. El mateix nen que va entrar a l'Alcina quan la van inaugurar l'any 83, ja no me recordo, 86, i era un nano delinqüent d'aquest petit delicte de robatori, és el mateix nen que ara fa delictes més greus, perquè ha tingut un aprenentatge, perquè no ha tingut una intervenció, no de l'administració, que sí, perquè els polítics i l'administració són els encarregats, en teoria, de solucionar el problema del ciutadà, en teoria. A la pràctica ho intenten, però no hi ha. Que avui dia encara es parli del risc dels joves desemparats, després de tants anys viscut jo personalment l'experiència, penso, o no s'ha fet res, o no l'han fet bé, o què s'ha fet? Res. S'han pitjorat encara, perquè les delites són més greus que a l'època meva, perquè vingués un nen amb un delit d'assassinat o violació, era raríssim, i ara, en canvi, sí, que ho fan. Què passa?
Per què? Què passa?
Mira, jo les variables les veig claríssimes. El que passa que quan parlo, o diu que estic amb al·lucinògenos, o que sóc una visionària, o que sóc una fantasiosa. Però la realitat és que comença amb la família. El problema comença amb la família. No són responsables la família de tot el que passa al nen, perquè les conseqüències de que una família no tingui, diguéssim, una educació i una preparació per formar el seu fill, vull dir que no els crec que siguin culpables. Jo sempre, quan alguna persona em diu «Ai, que no puc amb el meu fill», dones normals que tenim fills que, bueno, ja... Digo, no se'n recordeu de la simplesa que ens educaven els nostres pares, com que tenen certa edat, de, lo, diguéssim, lo quotidiano. No se falta el respeto, no falteu el respeto als professors. Quan tu deixes un nano al carrer i deixes quantes hores, que ja no sé estadísticament ni m'importa, a la televisió i fan un aprenentatge de les conductes, els nanos repeteixen. I actualment, que jo estic encara treballant molt en l'àmbit obert, veig a nens que fan conductes igual que qualsevol pel·lícula d'aquestes tan maques que distreuen tant i la gent diu «Oh, estic seguint la saga, no sé quant», d'entre paraulotes, entre falta de respecte, entre que tot ho soluciona a qüestió de ganivetades, tiroteos, vull dir que la sang aquesta de artificial de la tele, els nens se van impregnant de tot això i no intervenen els pares, no tanca la televisió. Vull dir, aquí comença una història, i aquesta història, si no s'aborda, i comença ja en què un nen va creixent i en centres de menor, jo he estat en el centre del carrer Montcada, que eren de 3 a 11 anys, amb la qual he tingut la gran sort i la gran pena de viure com un nen de 3 anys va creixent en un món, diguéssim, que el va atacant a nivell psicològic i la va abandonant, la família, a l'afecte, falta afecte, falta una disciplina, falta de tot, ningú se fa càrrec. I comencen amb el ritual dels centres, passen de 3, 5, 6, 11 anys al centre més gran, acollint l'administració, els acollien en pisos o en centres de que estan així. Tenen 10 o 12 educadors i tots els diners possibles de l'administració els dedica, però aquest nen està en mans de professionals, no està en mans d'un pare i una mare.
Li falta amor.
Lo primer. Amor i menyspreu li sobra. Perquè com comença, eres un estorbo, eres no sé què, vas amb l'autobús, idiota, no ves que t'has tropezado, això és cada dia, m'entens? Vull dir, comences a caminar pel carrer i veus que quan pugen a l'autobús, pugen els primers i no són capaços de dir, senyor, les persones gran primer. Tot això és un cúmul de coses, que això se li diu que un nen, quan té 11 anys, que comença la pubertat i l'adolescència, un tema molt delicat de tots, perquè tots hem passat aquesta edat, busquen diguéssim, el reconeixement del grup. Quin grup? A l'escola no, perquè és un fracassat, perquè no entén, perquè el professor no té la tasca d'educar, perquè això ha de fer els pares, o els educadors de carrer. I comença ja la ruleta. Tum, 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 o el campionat de tècnic, com jo diria, el pilota, cap aquí, cap allà. I la persona no pot créixer i madurar així.
Senyora Atienza, després de veure tots aquests casos que explica des dels 3 anys, l'evolució dels nens, i a més dient que actualment cada vegada la delinqüència que els porta aquests centres com l'Alzina és cada vegada més greu. Vostè ha estat diputada al Congrés dels Diputats. M'imagino que vostè va entrar amb unes ganes de canviar les coses importants.
Sí, de canviar, no canviar, jo no sóc
el...
Sí, el guerrero antifaz, que canvia el món, entens? Som molt realista, però quan jo vaig acceptar la política i vaig entrar en la política, ho vaig dir ben clar, vinc a servir, no a servir-me. I això ha sigut lo primordial de la meva vida, vinc a servir. En la política, en l'esplai, amb la família, amb els amics, a servir. Quan servim, per el que sigui, serveixes per una cosa o per una altra, desenvolupes la teva personalitat, aprens moltes coses i ajudes a la gent. Con la qual cosa, en la política no pretenia jo canviar el Congrés de Diputats ni les lleis ni res, perquè és impossible. I m'he preguntat moltes vegades, per a què serveix la política? Entens?
I què creu?
Pues mira,
pot la política canviar?
I tant, si volguessin, i tant, si volguessin. Però com que tenim gent molt tècnica, gent de molta variada, molt variat pensament, perdoneu el català, és que sóc andalusa, no?
Totalment, l'admirem.
Sí, no, no, jo estic molt integrada, jo sempre defineixo una catalana que va néixer a Càdiz, per la qual tinc dos pàtries, com diuen, dos llengües, dos cultures, que en tinc més, i em sento molt feliç.
Això és bonic.
Molt, sí. Perquè em sento molt feliç, molt, molt. El coneixement ens enriqueix a tots. Con lo qual, hi ha tant a debatir que jo, amb les, diguéssim, on es treballa, és en les comissions, plantejava coses que havies de pactar amb els altres. Si tu pactaves una cosa, llavors te pactava la proposta teva. I quan vas a l'hemicicle, la gent això no ho sap, està tot mig pactat. I l'únic que fan és, vull dir que, bueno, fer allà el discurs que toca, defensar les seves idees i votar o no votar. I això és. Vull dir, amb la qual cosa, penso, pot canviar el sistema polític d'una altra manera que sigui més proper a les persones? Sí, la política local, els ajuntaments, que per això estan, no? Molt bé. Quan jo, perdoneu la crítica, perquè soc molt cruda la crítica, quan jo he llegit, llegeixo molt per enterar-me de com van les coses, de que ara crearan un decret aquí a Barcelona que no pot estar un gos 12 hores sol, i que no pot estar lligat no sé quantes hores, que em sembla correctíssim. Jo tinc 3 gossos, 4 cavalls, i els tracto com persones, perquè parlen, et demanen també carícies, i cuidado, jo en tinc. I tenen els avis que no arriben ni a apagar la llum i els desahucien. Però què és la política llavors? Jo me'l pregunto constantment. Què puc fer jo? Jo no puc fer gaire cosa. Però sí denunciar, manifestar-me la meva opinió, i si molesto algú ho sento, perquè jo m'estimo a tothom, els que estan dedicats a la política, els que han fet una professió de la seva política i no han treballat mai en el camp i estan defendent coses que no saben ni com van, perquè el sistema és així i els sistemes són així.
Senyora Atienza, des de que va marxar vostè del Congrés dels Diputats, com veu actualment la política respecte a aquestes problemàtiques socials? Vostè deia, no?, que ens estem preocupant de coses que potser no són, podrien ser
sí, importants,
però que hi ha altres que són urgents. No?
Sí. Uh-huh. Jo encara estic vinculada una mica a la política perquè l'any passat em van trucar per dir-me que volien que estigués a l'associació d'exdiputats i que participés activament en tota la tasca que estan fent, que no es veu. I jo em vaig quedar molt sorpresa perquè jo vaig estar poc temps en la política, no soc una persona ni letrada, ni estudiada, ni vic de la política, i em va estranyar i vaig dir, escolta'm, per què m'heu escollit? I em van dir, perquè ens recordem de tu, ja fa molts anys. I vaig quedar sorpresa, jo soc una persona molt senzilla, no m'agrada la publicitat, no m'agrada res. I diu, perquè sí, perquè has de... I vaig dir, tens temps, digue, tot el temps del món. I què estem fent allà ara actualment al Congrés de Diputats, que anem cada mes una vegada, pues intentant crear documents de que ara que estem fora de la obediència dels partits, perquè són de tota mena, podem dir la nostra, i per escrit, i presentar. I estem apoyats pel president de la Càmera, que és el senyor Posada, una bellíssima persona, per cert, i pel Senado, i per totes les institucions. I estem intentant una altra vegada fer alguna cosa, aportar alguna cosa a la política activa, encara que sigui documents que no sé, que sí que copien moltes coses de les que hem publicat, fent seminaris de formació a la universitat. Tot això ho fan els exdiputats, que molts companys meus de la política en la meva època, del 96 al 2000, han estat també. I amb això penso que també estic complint la meva obligació de col·laborar allà on diguin que hi vagi.
Senyora Atienza, el títol de la nostra entrevista avui és l'acollida de menors en risc i la conveniència de polítiques preventives. Quines polítiques haurien de ser aquestes?
Mira, la paraula preventiva em fa un repelús, perquè l'ho he sentit durant tants anys, i encara es planteja què han de fer. Ui, doncs sí que són tontos. Sí que són tontos. Què han de fer? Què han d'aportar un nen petit, que ja saben que la família és un risc per aquest nen? De calaix, treure-li la tutela i donar-li amb una família que tingui un model aquest nen, perquè la pràctica, jo que tinc nenes i tinc una associació que es diu Iniciatives i Projectes, que recollim a les nenes que surten de la Direcció General d'Infància i els ofereixim un pis assistit, que se li diu, fan formació, fem tutoria i li busquem treball. i fent una mica de pares. Tot i aportant els diners a l'administració, que es dona una petita ajuda. Però aquestes nenes estan com si haguessin sortit de casa seva de 3 anys. Estan desorientades. I a més, l'administració té la xuleria, així, de dir, en un any i mig han d'estar ja preparades, que tinguin autonomia, senyors meus, si han estat tota la vida en centres, com 4 educadors cada any, com 3 tutors, desorientats totalment i sense poder ser autònomes perquè s'havien de complir les normes dintre del centre. Com podem, un any i mig, una noia de 17 anys, de 18 anys, adquirir autonomia? Bueno, ho acceptem perquè, ja ho deia abans, s'ha de jugar amb el joc de la política que fan els polítics. Però jo sempre, la prevenció es fa a dintre de la família i se detecta els problemes en la família. Quan una família en un barri ja es detecta que hi ha problemes de convivència, hi ha problemes de mals tractes, ja no físic, sinó psicològic, hauria d'intervenir l'administració sense cap mena de restricció, de dir què passa amb aquesta família, perquè tenim, jo a lo llarg de la meva vida, que he començat a treballar amb nens de 3 mesos, 3 anys, 11 anys, i he vist el deterioro personal que han tingut els nanos, i quan han anat al meu centre de condemnes, amb condemnes de penals, han sigut nens. T'explico un cas que sempre me'n recordo, ja ni me recordo com es diu, han passat tants per la meva mare, que deia, mi abuelo me ha pegat un tiro en la pantorrilla, porque hemos vendido a mi cuñada y entonces mi abuelo dice que no tiene bastante, no lo hemos vendido bien, hemos hecho negocio. Això en un barri molt concret de Barcelona. Vull dir, quan aquest nen que tenia llavors 13 anys, que llavors venien al centre, i ja tota la família estava en l'àmbit de la marginació, no diguem de la prostitució, que és real, vull dir, i un nen ja participa en la venda i compra de les seves cunyades, i què està passant aquí? Com intervé l'administració? Més que intervé quan el nano ja fa petits robatoris que acumulen no sé quant. Actualment, quan detenen una persona que fan, diu, tenia 90 detencions per no sé què. Dic, llavors, què fent? No hi ha prou personal, no. Jo crec que amb poc personal podíem arreglar moltes coses. Moltes coses. Perquè jo personalment m'hi he ficat. Jo soc una fisgona. Jo me'n fico i a on em criden. I em van cridar una vegada en una parròquia de Badalona, perquè hi havia uns nens de 13-14 anys que per la nit es dedicaven entrar a l'església i, bueno, i fer barrabassades dintre l'església i en l'altar també. I em va trucar un mossèn, amic meu, i va dir, a veure si pots arreglar això. Perquè l'educador de carrer que hi ha treballa de 4, és un exemple, de 4 a 6 de la tarda, aquesta hora ja no hi és. Clar, els professionals són molt professionals, jo també. Jo no treballaré més hores perquè no me les paguen. Jo vaig anar cap allà per la nit i, mira, vaig fer la meva tasca. I aquests nanos, quan jo vaig estar xerrant amb ells, vaig passar el rato, el vaig muntar a casa meva i dic, vinga, tots per a casa. Eres de la policia? Sí, no sé quant, vam jugar una mica a l'escondite. Jo soc policia, vosaltres sou uns delinqüents de 3 al quarto que feis estes marranades i no sé què, no sé quant. Escolta, el problema no és perquè sigui jo, el problema és vas veir. El nano van dir, hòstia, tio, no sé quant, no s'ha llevat un cotxe. Què he fet? He fet apropar-me amb ells, mirar-li els ulls encara que fos de nit, a les 9 de la nit, entens? I portar-los a casa seva i a veure si no ho feu més. Què passa? I un dia convidar-los a entrar a l'església perquè veien que allà hi havia un esplai, que hi havia coses. Accions d'aquestes, clar, el professional és un professional i té uns horaris. En l'educació no hi ha horaris. Per mi no hi ha horaris.
Senyora Atienza, amb la crisi que portem aquests anys, el tipus de menors que estan en risc ha canviat o és també dels mateixos barris o de les mateixes zones, tipus de família?
Mira, el que ens arriba al ciutadà de peu és el que surt a premsa. I malauradament la premsa surt coses que són escandaloses i crida l'atenció, perquè si no és repetitiva la gent no fa cas, i la televisió menys. Con lo qual, no és que hagi canviat, hi ha alguns casos de nens de casa bien que li diuen que fan també barrabassades molt fortes, però normalment el 80, el 90% de nanos que tenen delictes són nens precisament que se'ls ha agravat la situació familiar, que hi ha menys intervenció de tota la xarxa social, i que tenen una cajita tonta, que és la seva escola. I si no se la inventa una, se la inventa l'altra, perquè el nen de 12, 13 anys treballa sempre i fa les coses en grup. Es necessita, tothom a l'adolescència necessita el grup perquè el reconegui. Sempre hi ha un líder, i aquell líder és el que marca la pauta del grup. I aquí comença la segona etapa d'aquests nanos que acabaran a la presó, com hi ha tants que estan a la presó, de l'Èrida, de no sé quant, i vaig seguint-li i diu, mira, aquest l'he tingut jo, en 13 anys, a l'altre també l'he tingut, a l'altre també. És una pena.
Senyora Tienza, parla de la necessitat de polítiques d'intervenció, de polítiques que posin límits abans.
La prevenció.
Exacte. I també parla de la, dels mitjans de comunicació i de la televisió. Vostè creu que algunes polítiques públiques de prevenció haurien de influir en la televisió, en els mitjans, en el que ens arriba i el que ens arriba als nostres nens?
Ja, jo crec que hi ha una llei que no, a segons quins horaris, no deixen posar unes pel·lícules determinades, no? Jo ja ni m'ho miro. Però és que amb els anuncis i els cortos per anunciar el programa de la nit, ahir ho veuen tot. Quina gràcia té això? I no s'intervé. Ni es multa, ni es prohibeix, perquè quan parlem aquí en aquesta societat de prohibir, surt sempre el llibertari. Prohibir per què? Per què prohibir? Doncs pues sí, hi ha moments que s'han de prohibir coses.
Senyora Maria Josep Atienza Guerrero, exdiputada al Congrés de Diputats, educadora social, més de 50 anys treballant al servei, com vostè deia, de la societat. Gràcies per el seu testimoni del que està passant i del que hauríem de fer com a societat. A vegades costa que, com vostè diu, al ciutadà de peu no ens entenem a vegades de les coses com són. Gràcies per ser nosaltres. La convidem a la nostra tertúlia.
Com tu vulguis.
Doncs continuarem aquí al Plusvàlua amb l'Àgora, d'aquí uns segons.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. L'Àgora.
Doncs amb aquesta música una mica més animada, perquè ens hem quedat amb el cor una mica compungit després del testimoni de la senyora Atienza, amb Her, el musical de Her, obrim l'àgora d'avui. I obrim amb aquestes properes eleccions al Parlament Europeu, que ens tenen doncs, seguint una mica els candidats. Avui sortien les primeres estadístiques de com anirà doncs les eleccions, els resultats. I avui posem sobre la taula un tema que se'n parla, però que potser no se'n parla prou per la importància que té, que són els lobbies a la Unió Europea i la influència que tenen davant de temes delicats, com podrien ser doncs, les limitacions o les lleis en temes com el consum o el tabac, altres com d'aquest estil. Tenim amb nosaltres el senyor Emili Pons, expert en educació i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor Pons.
Bona tarda, Carla.
I, a més, últimament molt present a Brussel·les. Hem sentit?
Bueno, la temporada, sí.
Senyor Ramon Vallès, economista, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I senyor Roberto Plana, consultor.
Bona tarda.
Com veuen el tema? Bé, i també ens acompanya, o s'ha quedat amb nosaltres, la senyora Atienza.
Sí.
Com veuen el tema dels lobbies? Perquè a vegades se'n parla, però no tenim present la importància, la influència que tenen. Com funciona això? Vostè que ha estat aquests dies per Brussel·les que s'ho coneix, a més, no només d'ara, de fa molt temps...
No hi he anat com a membre de cap lobby, eh?
No, ja ho sabem. Expliqui'ns una mica com
jo
funciona.
Jo no ho desconec absolutament. Ara el que passa és que sempre que hi ha uns condicionants legals, unes normes, que s'apliquen o que es volen aplicar, evidentment el sector afectat d'una manera o d'una altra s'organitza. I clar, quan estem parlant, doncs, de, clar, la Unió Europea de vegades des d'aquí sembla que sigui una cosa, doncs, insignificant. Hi ha uns senyors que van i reuneixen periòdicament. Clar, allà es prenen grans decisions cada dia i cada dia més, i que tenen repercussions econòmiques importants, i té la seva lògica, doncs, ara ja sense criminalitzar en absolut, té la seva lògica, doncs, que els sectors implicats s'organitzin, doncs, i presentin, doncs, els seus arguments, les seves raons, que no sempre han de ser dolentes. Vull dir que, evidentment, cada sector econòmic, doncs, té els seus pros i contres, i en qualsevol cas, doncs, mou grans volums econòmics, possibilita, doncs, el treball de moltes persones, etc. Vull dir que jo, en aquest cas, seria prudent a l'hora de parlar del concepte, en el sentit de que no necessàriament ha de ser dolent, doncs, que un sector doni els seus arguments, sempre que ho faci és d'un marc, evidentment, de transparència i de legalitat.
A veure, imaginem que dins del que és el Parlament Europeu els arguments d'una banda i d'una altra sí que han d'estar exposats, però tinc la sensació que els lobbies fan una pressió més forta que la pròpia d'explicació. És així o no, senyor Vallès?
A veure, jo considero que la pressió que exerceixen els lobbies, pues, no, evidentment no serà una pressió per la força de la violència, no va per aquí el tema.
No estem parlant d'això, no.
Llavors, lo que passa és que, a veure, ells tenen tenen una concentració d'interessos que pot passar, o sigui, tenen una disposició de recursos molt gran en relació al seu pes dins de la societat. Llavors, pues, a veure, poden, des de consultors, des de saber des de localitzar a tots els funcionaris i a tots els eurodiputats que convingui, i després hi ha un altre recurs, i tampoc ens hem d'arribar fins a la Unió Europea per a entendre això, i és el recurs de la porta giratòria, o sigui, una persona que ocupi un càrrec de ministre, i ja estic parlant ja fins i tot de l'estat espanyol, una persona que ocupi un càrrec de ministre d'Economia, per exemple, i al cap de 2 anys ingressi com a conseller d'una elèctrica. A veure, això, o sigui, la mateixa perspectiva de, i jo, pues mira, si ara actuo d'aquesta manera, me facilito.
No?
Sí, totalment a l'atzar, és que aquí teníem un bombo i ha sortit, sí, aquest. Però, o sigui, si un té la perspectiva de que d'aquí a un temps, pues puc ingressar allí, pues a veure, no ens farem mal, no? Això, clar, elevat a uns despatxos allà a Brussel·les, pues queda fins i tot més lluny de lo que és el control ciutadà.
Senyor Plana.
A mi em fa pensar bastant totes aquestes temàtiques, perquè sembla que estem en un tomball quasi història, podríem dir. Les coses han de ser diferents, tothom ho estem dient, no sabem com, evidentment. I aquest tema dels lobbies, pues, queda molt lluny del ciutadà normal. Són coses que passen molt, molt amunt, i que no afecta realment a la vida de cada dia. Sí que afecta, però no que pugui fer el ciutadà cap mena d'influència. Llavors, hi ha una cosa molt que tindria de definir-se molt bé. El poder polític, a qui es deu? Es deu als ciutadans o es deu a l'economia? Aquesta gran pregunta ara té una resposta molt clara, a l'economia, però no sembla que volguéssim que fos així. Aquí hi ha una frase que l'acabo de veure. El lobby de las compañías de telecomunicación acusó a la Unión Europea de tener demasiado en cuenta los intereses de los ciudadanos y nada los de las empresas del sector, que viven tiempos difíciles. No tan difíciles como las personas, evidentment. Uh-huh. Llavors, en definitiva, si tinguéssim de començar de zero, no posaríem lobbies. Posaríem informació suficient per part de qui tingui de donar aquesta informació perquè el polític pogués prendre la millor decisió. I no serien lobbies més que informatius, no d'influències. I quan dic influències, tot el que hi ha darrere. Uh-huh. El tema de la porta giratòria, el tema de les prebendes, el tema de l'amiguisme, el nepotisme, tota aquesta cosa.
Senyora Tienza, vostè que ha estat en el món polític, ha vist aquest tipus d'actuacions.
Sempre parlo amb exemples, que sóc, m'entero jo i s'entera la gent molt. Vam estar precisament tratant el tema d'uns iogurts, així de clar. Uns iogurts que es diuen iogurts i no són iogurts, perquè no són iogurts, són un aliment perfecte que pots vendre per berenar, però no són iogurts. Pues l'equip de treball en les comissions vam estar lluitant en que s'aprovés a la Càmera que aquest iogurt tan famós i amb un lobby central d'aquest país que estava darrere, no volia, perquè no aquests
perquè
iogurts...
Perquè vendrien menys.
Si no sé, llum... la negativa de dir que, bueno, que és un aliment com aquell d'aixòs que la gelatina, que també és molt sabrosa i alimentícia, i no necessita nevera, vull dir que és una cosa, pues no va haver-hi manera. Per què? Perquè hi ha interessos. Els interessos del diputat no sap si no, com ha dit el company, no es posa després a l'empresa a veure els guanys que tenen. El diputat no ho sap, els guanys que tenen aquesta empresa, però sí que el poden saber-ho, en teoria, si te donen les dades. Però no va haver-hi manera de que progressés aquesta proposta de dir no, això no són iogurts, això és un lácteo que pot servir de berenar, i no va haver-hi manera. I encara corren, quan vaig al supermercat, els veig allà, iogurt, tal, i estan fora de les vitrines.
A mi em fascina també els formatges. El formatge ratllat, no sé si s'han parat a pensar, que posa ratllado, però quan un mira, no és cap formatge.
No,
i t'enganya.
Una pasta.
Dius, el tema
què és?
Una pasta. Això és per una pasta. Però ja sé que potser no és un tema...
És una pasta de farines.
Em sembla una mica.
El tema concret també el conec. I el que et puc assegurar és que llet de vaca convencional, en el procés de producció de la majoria de formatges ratllats, ni entra molt poc.
No.
Pot ser una petita part de llet en pols, però...
Però n'hi ha alguns que sí, que posa formatge mental ratllat.
Sí, clar.
No?
Sí,
però n'hi ha uns
sí.
que hi ha la foto d'un formatge
sí,
ratllat
sí, sí.
i posa ratllat.
La majoria, ja et dic, que no són base de formatge, que no dic que sigui un producte nociu ni molt...
Però això hauria de posar-ho, no? Que no ho és, de formatge.
La Comunitat Europea ja, el govern espanyol, que jo me recordo que ens apremiava perquè qualsevol producte no tingués més de 3 addiccions artificials. Aquí es continua, jo miro els productes i hi ha 8, 4, 10 productes que no saps el que és, no? Que seran sants, que no seran perjudicials, vale? Però aquí es passen per els nassos totes les normatives de la Comunitat Europea i ens apremien, perquè la Comunitat Europea no és tonta. I sap que Espanya està en el número 37 del rànquing de tot, més o menys.
De corrupció.
De corrupció, de l'educació, de tot, perquè no avança. I no avança perquè si hi ha uns polítics que ens governen, què fan? Llavors hi ha els lobbies aquests que parlava abans. No? Lobbies que després, quan surten de diputat, que té que ser un diputat molt nomenat i molt amigo del que amigo de l'amigo, se'n van a les empreses privades, que això per mi és vergonyós, perquè en altres països això no existeix. Surs de diputat i si t'han de donar una pensió que se la donguin i que cada 4 anys l'ofici de diputat, que no és un ofici,
sí,
és un servei, canvi.
El que passa és que en aquest país...
Hi ha persones que estan encara 32 anys de diputat vivint encara de la política. Això és vergonyós. I jo directament, com que soc tan valenta, vull dir que una valentia una mica així en por, els dic, no parlis, que tu no saps parlar de lo que hi ha a la realitat.
Tot i que aquesta senyora es nota que ha estat diputada perquè només parla ella,
Ah, sí, perdó. Llavors hi ha un president de la Càmera, que pot ser la Carla, que digui, senyora, s'ha passat el temps.
Déu-n'hi-do. No, al contrari, a mi m'agrada que hi hagi una mica de discussió. I més un tema tan clau, no?, ara mateix. A mi m'agradaria, senyor Pons, vostè que ha estat últimament a Brussel·les, que ens expliqui quin és l'ambient de cara a les eleccions.
Aviam, jo conec l'ambient de Brussel·les estrictament oficial, estrictament de la burocràcia que es cuina allà dins. Clar, en aquest ambient, en aquest àmbit, l'ambient que hi ha és no parlar de les eleccions. Vull dir que pots notar, doncs, que pot haver-hi més o menys nervis per part d'algú, però és un tema tabú, vull dir, i més quan hem de tenir en compte que en aquests moments a la Unió Europea hi ha 28 països amb situacions molt diverses, amb partits governants doncs, de totes les tendències i colors, en conflictes interns que de vegades són antagònics. Després, jo crec que allà el que s'imposa és aquella actitud doncs, cordial entre tothom i que tot va bé fins al dia que veiem que va malament. Vull dir que aquesta és la impressió en els nivells en què jo moc, perquè, evidentment, en els consells de ministres del Consell de la Unió Europea, doncs segurament es couen altres coses, tot i que m'atreviria a dir que no.
Aquestes eleccions són diferents que les últimes?
Sí. Bueno, perdó.
Com veuen?
Jo considero que aquestes eleccions, respecte a les darreres, tenen de diferent que s'està trencant el model de bipartidisme. Llavors, o sigui, el que hi ha hagut és un desencís generalitzat de la població amb els partits que han governat, estan desgastats, bueno, crec que motius de sobres per a que la gent senti això, i llavors doncs, el que hi ha ara que s'està obrint unes perspectives de partits que abans o bé no tenien representació o bé en tenien molt poca, doncs ara pugen considerablement. A veure, si això ha de servir com a revulsiu per a que tothom se posi les piles i per a que augmenti la visió de la representativitat, de les visions que té la ciutadania, jo crec que això doncs, és una bona senyal i bueno, que la qüestió és que aquests partits se consolidin més enllà d'una legislatura. Però jo crec que estan mirant sobre, més que pel pes polític, la repercussió que pugui tenir aquestes eleccions, jo crec que van més per un baròmetre objectiu que aquí tots van a fer-se la foto de mitja legislatura, com qui diu.
La sensació una mica, però, és que aquestes eleccions potser són una mica més juntes, és a dir, que potser tots hem patit molt els últims anys i ara la sensació és que anem una mica més a la una.
Aquí és el que
voldríem. Estem una mica més atents.
Sempre està el que voldríem i el que realment és. En certa manera, aquí es debatre, o es debat, de que hi haurà l'elecció del president, que és la novetat. Això és molt interessant sobre el paper. Que maco. Nosaltres decidim el president. Ara decidirem entre dues persones, el Junqueras, el liberal, i el Schulz, que és el socialdemòcrata. I durant tot aquest temps de les retallades, per dir-ho així, de la troika, que es diu, els socialdemòcrates han estat votant amb els liberals. Llavors, és que a partir d'aquí, el senyor Schulz, si és que guanyés, suposem, canviaria la seva orientació i donaria més pes a les persones, a la cridòria que hi ha demanant millores socials i que s'acabin, etc etc etc, o farà el mateix que està fent fins ara la socialdemocràcia. És una gran incògnita i hi ha opinions de tot. La gent normal, realment, jo crec que no s'hi fica en aquests temes, no sap el que està passant, anirà a votar per inèrcia, molt poca gent, i potser a Catalunya, si se li dona aquest caire una mica divers en el qual es vol que aquestes eleccions tinguin, en certa manera, sigui una mostra de com pensa el poble català, potser aquí tindrem més participació.
Doncs amb aquest musical també de West Side Story, amb aquesta cançó Amèrica, obrim les portes cap a l'internacional, la part una mica internacional, i ens anem en un altre àmbit, que és Amèrica, perquè Xina destrona els Estats Units com a primera potència, a la vegada que Yellen veu els Estats Units encaminada a un sòlid creixement.
A mi em sembla, si em permets, sí, un petit comentari. És normal que un país que té 1.200 milions de persones, tot junt, sigui més...
De fet, ho estàvem esperant, no?, una mica, que arribés el moment en què Xina, exactament, per fi, seria, doncs...
Llavors, tot això...
Ja no deixa de ser el gegant adormit per ser...
Exactament. Llavors, aquí hi ha dos aspectes. Per una banda, el que realment per mi compta és el per càpita. I per càpita és molt, molt, molt lluny. Per tant, la veritat és aquesta. I per altra banda, estem mirant tot al nivell de la població en quant al PIB. I el PIB és un paràmetre que ja s'ha demostrat moltes vegades que és poc útil per dir la qualitat d'un país. Llavors, Xina, sembla, jo no sóc un expert ni de lluny de Xina, que tots els valors que occidentals que es posen a una altura suficient i que creiem en ells, a Xina encara està molt lluny d'arribar a aquests valors. Per tant, que la xifra global, macro, PIB Xina sigui més alt que el PIB americà, bueno, està bé.
No ens espantem, no, no, no.
No, no, absolutament.
Ja ho preveiem.
Lo que sí, m'ha resultat més curiós sobre aquest tema és que els mateixos xinos, resulta que la publicació d'aquesta estadística no els hi fa gens de gràcia, perquè, o sigui, que ells passin al primer lloc pot implicar que els altres els vegin com una amenaça. I llavors, o sigui, sembla com una mentalitat diferent a la nostra, no? Aquell que deia que estàvem ja pel davant d'Itàlia i que, ojo, els francesos i els alemanys...
Escolta, que ho tornen a dir, ara.
Ah, pues,
ara,
bueno...
Ahir
pues...
el senyor Rajoy tornava a dir...
Pues bueno...
Que... Estarem per davant, tindrem un creixement més gran que el de França i Alemanya...
Això em sona molt repetitiu, en cada govern.
Suposo que ells veuen de sobre, és que ningú ens pot veure com una amenaça i per això, pues, a treure pit, no?, que...
Bueno, és allò que deien els governants xinesos, diu, home, dius, és veritat que us omplim les ciutats de samarretes i espardenyes barates, diu, però quantes n'heu de comprar perquè nosaltres puguem aconseguir un avió? I això és
el que deia el senyor Plana del PIB i la per càpita, no? La previsió dels Estats Units cap a un sòlid creixement de Yellen augura potser un canvi de tendència de cara a passat l'estiu respecte al Fons Monetari?
Tendència en quins temes?
A la Reserva Federal.
Bueno, les polítiques de la Reserva Federal se veu que ja han començat a ser a ser menys expansives, van reduint la compra de bonos al mercat i llavors, pues, a veure, estan retirant els estímuls, però a poc a poc.
Molt poc a poc, sí.
Llavors, bueno, això crec que pot entrar en contradicció amb les necessitats europees especialment dels països del sud, d'una política econòmica més expansiva, que a veure, que estem... Aquí tenim el fantasma de la deflació, d'una inflació clarament per sota del 2%, llavors no ens és bo a nosaltres. I o sigui, no és bo per a l'estat espanyol i jo crec que fins i tot per als països més nòrdics els hi pot jugar en contra al final.
Mm-hmm. Haurem d'esperar encara a veure si les polítiques... avancen en algun sentit. Estan avançant, però tímidament.
Bueno, les polítiques... Jo crec que els mercats ara mateix el que estan anticipant és que no hi haurà una política expansiva a mitjà termini. Si te mires la xifra de l'Euribor, no està apuntant a unes baixades substancials. Bueno, està en nivells històricament baixos, perquè això hem de ser conscients que això no és lo habitual, ni molt menys, però que a unes polítiques més no convencionals i més contundents... I no ho sé, si se faran.
Al contrari, podríem preveure una recuperació també en aquest sentit dels mercats, conjuntament amb aquestes trompetes de recuperació de la crisi?
A veure, els mercats financers estan estabilitzats ja... Bueno, s'ha superat la crisi. La idea de que l'euro se podia trencar està superada. Els mercats financers estan, bueno, estan estables, la prima de risc espanyola doncs està amb un nivell, pues bueno, bastant acceptable, però també hem de ser conscients que això s'ha aconseguit d'una forma un pèl artificiosa, que és doncs, a base d'una injecció de liquidesa condicionada a que nosaltres féssim una sèrie de deures que implicaven unes polítiques econòmiques de retallades a tots els nivells.
Hi ha un empobriment general, no sé, l'altre dia parlàvem del cas de Portugal, en què, clar, el nivell de vida, diguem-ho així, és més comprensible, doncs de la societat portuguesa ha reculat 20 anys. En aquests moments estan a les condicions econòmiques que estaven fa 20 anys, i en el cas espanyol potser no ha arribat a aquests extrems, però em temo que en una part important de la societat,
quan de temps podrem suportar l'augment de la pobresa infantil la pobresa de les famílies.
Però és que tot el discurs que tenim oficial...
Ramon, perquè parla d'una manera molt correcta, estudiant el mercat, però el mercat, per mi, és la persona que fa cua a totes les parròquies, a totes les entes de Creu Roja, a totes les entitats d'ONG que van repartir menjar perquè, si no, no sé què passaria. Llavors, fins quan una població pot aguantar aquesta pobresa que ja està afectant a 1 milió i pico de nens que ja no estan ben nutrits?
El que passa és que la macroeconomia ha estat sempre per davant de la microeconomia del nostre país. Una economia que està alimentada per les transaccions financeres tan importants, una mica per les transaccions de producció de serveis, però sobretot financeres, que aquestes, el seu problema està resolt. I continuen. A partir d'aquí, la microeconomia pues, no ha importat. Importarà? Jo crec que no, perquè és un tema de poder. Qui té el poder? El poder té els polítics, influenciats enormement pel poder financer. Enormement. El 99%. I aquests senyors no tenen ganes de canviar res. No. Llavors ja s'ha posat darrerament molta informació sobre la desigualtat. I hi ha articles i es parla que l'1% de tal tenen quant i tal. Bueno, com ho canviem això? Aquesta és la gran pregunta. Com canviem tot això?
A veure, això, la veritat és que amb la distribució del poder efectiu tal com està ara mateix és difícil. I la veritat és que les mesures d'ajustament eren inevitables. O sigui, la diferència entre el que l'Estat ingressa i el que l'Estat gasta, exactament aquesta diferència, me refereixo, era inevitable. Ara, s'ha de veure per quin costat l'Estat ingressa i de quines formes l'Estat gasta. La forma d'acord entre cometes que s'ha arribat doncs ha sigut doncs que els més poderosos doncs no han pagat factura per la crisi. Clar, això, o sigui, és una resolució totalment injusta, i per a canviar-ho doncs a veure, s'ha de canviar doncs les relacions de poder i la gent ha de prendre més consciència del tema i doncs ser exigent i manifestar-se més.
Passa que això genera una gran frustració. No veus en l'àmbit de la societat en aquests moments cap força, cap impuls de transformació de tot això. I jo crec que en gran part doncs, l'actitud de la ciutadania davant de la política avui en dia, aquesta actitud de manca de valoració va lligada en aquest fet.
És un peix que es mossega la cua al final.
Perquè tenim, ara mateix, quan s'obren un diari o qualsevol mitjà de comunicació, comencem a tenir bones notícies, com a mínim com a titulars, com la producció industrial registra el seu major creixement des del 2008. Això és una bona notícia. La qüestió és com arriba aquest creixement a les famílies que estan patint, com acabar de generar llocs de treball, no refereixo només temporals del moment en el que ens trobem que va de cara a l'estiu, sinó a nivell general, i l'altre tema és la corrupció.
Mira, jo la meva ignorància de tot el tema econòmic, com l'explica l'Emili també, i el Ramon, que de veritat penso quins caps tenen, no? Jo veig la realitat de cada dia i la realitat política. Quin programa porta el govern perquè les empreses puguin crear empleo? Que això sí que ja és posar les bases sobre l'atur, sobre la pobresa i tot això. Cap. Estan pagant amb diners públics de la Comunitat Europea els grans bancs que estan contents i feliços i rient perquè estan guanyant una mica menys, o millor 250 milions d'euros, menys que l'any, el primer trimestre, parlen així. El senyor, que no vull dir un banc dels primers d'aquí, ahir sortia ben rosat i moreno, dient, estamos contentos porque hemos ganado este año, i la cosa va bien. Per qui va bé? Per ell. Per ell. Vull dir que a mi m'espanta tot això. Em repugna, perquè la gent està patint moltíssim. La gent, que són els ciutadans, que a més els hi fan pagar impostos, que no estan exentos d'impostos, que si tenen una casa se li treuen, que si tenen un cotxe l'han d'embargar, que si no poden pagar l'escola, vull dir que...
El senyor Emili Pons em mira amb cara de consternació. Canviem, sí. A veure si les coses poden ser
no
d'una altra manera.
No sóc catastròfica, sóc realista.
Sí, absolutament. Sí. Aviam, el fet pràctic és aquest, que l'any passat es va arribar a la xifra escandalosa, una bufetada per qualsevol persona, de que el nombre de persones milionàries en aquest país havia augmentat.
Ha crescut, sí senyor. Això és una
I això és el que hi ha.
Davant del 27% de la població que està a l'atur, ja no diem la gent que no està a l'atur registrada i que està en pobresa.
No parla el govern espanyol, no parla de l'últim informe, l'última EPA, de l'enquesta de població activa, no en parla. I desmenteix una mica tota aquesta posició triomfalista que ens volen encomanar de cara a les eleccions europees.
Doncs ho anirem analitzant aquí al Plusvàlua. Nosaltres són les 3:59 minuts, ens acomiadem fins la setmana vinent. Moltes gràcies, senyor Emili Pons, Robert Plana, Ramon Xifré, senyora Maria Josep Atienza. Gràcies per haver estat amb nosaltres, tots vostès, i també els acomiadem fins la setmana que ve el nostre tècnic, Jordi Carretero, a l'Agència Catalana del Consum, que, com sempre, ens dona suport, i al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i qui us ha parlat, Carla Gràcia. Fins la setmana vinent, que tinguin una molt bona setmana.